Què tal? Molt bon dia. Dilluns 6 de febrer del 2017. Comencem setmana i ho fem repassant els marcadors més destacats del cap de setmana amb el Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret. Començarem parlant del Club de Futbol Lloret, que va perdre el primer partit de la temporada com a local. Va ser contra l'Andorra per 0-1 en un duel en què els lloretencs van estar molt a prop d'aconseguir sumar un resultat positiu, però la manca d'encert de cara a porteria els va tornar a passar factura una jornada més. Tot i així, l'equip continuarà en el 6è lloc i sense renunciar a estar en els jocs capdavanters de la primera catalana. Escoltarem durant el programa les declaracions del president de l'entitat, Eduard Coloma, i del tècnic Edu Urdiales. De què més parlarem avui? Dani Torrente, bon dia.
Bon dia, Moi. Doncs els parlarem de bàsquet, on el sènior femení de bàsquet Lloret va aconseguir la victòria contra el Casanenc. Va ser per 46-57. Entrevistarem a l'entrenadora Berta Gibert. També parlarem del triomf del Club Vòlei Lloret, que es va estrenar en la seva fase d'ascens superant el Santa Coloma per 1-3. Ens ho explicarà el president Miquel Gràcia. I avui també tindrem temps per comentar com va la temporada en el Lloret Esportiu de Futbol Sala. Ho explicarem amb Aixot Simonian, membre de la Comissió Social del Club.
I no us perdeu l'última part del programa, que avui parlarem i recordarem el gran Luis Aragonés, del qual la setmana passada es van complir 3 anys del seu traspàs. Nosaltres comencem en el control de so. Josep Altafulla, salutacions en nom de tot l'equip de Nova Ràdio Lloret.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
Les 9 i 4 minuts, comencem amb els titulars. El Club Hoquei Lloret valora de manera positiva que el Liceo sigui el contrincant als quarts de final de la Copa del Rei.
La competició es disputarà al Covendas del 23 al 26 de febrer. La resta d'encreuaments han estat els següents. El Barça jugarà contra el Voltregà, el Vic contra el Vendrell i el Reus contra el Covendas.
El president del Club Hoquei Lloret, Joshua Pérez, argumenta que els quatre rivals possibles des de la dificultat al Liceo és el més irregular.
Qualsevol dels quatre rivals que ens toquessin, pues, evidentment són els quatre primers de la Lliga i està claríssim que serà un partit molt difícil. Evidentment, potser el que era més complicat és el Barça i potser el Liceo era dintre de tot el més regular, el que en un moment donat un sol partit se pot donar alguna opció, i en aquest sentit tot l'any. Ja hem dit diverses vegades que la Copa és anar a disfrutar l'experiència, que el nostre objectiu sigui salvar-nos i que ens hem de centrar sobretot en els partits d'Hockey Lliga.
En el grup primer de la primera catalana de futbol, un gol de falta condemna el Club de Futbol Lloret, que perd contra l'Andorra, tot i gaudir de bones ocasions.
Derrota dels homes d'Edu Urdiales per 0-1 amb un gol de falta directa del visitant Marc Pujol en el minut 20. En el segon temps, els andorrans es van quedar amb un home menys i els lloretencs van disposar de diverses oportunitats clares per obtenir un resultat positiu.
Cap victòria lloretenca en el grup 16 de la tercera catalana.
El Club de Futbol Lloret B va empatar a 1 en l'últim minut amb un gol de Nico en el camp de l'Arbúcies. Per la seva part, la penya barcelonista de Lloret va caure a casa per 0-3 contra el Malgrat.
En la divisió d'honor, el Club Unió Futbol Sala Lloret deixa escapar la victòria en els últims minuts contra el Premià de Dalt.
Els homes de Jordi Castejón van empatar a 3, tot i que falta de 2 minuts dominaven en el marcador. Els golejadors lloretencs van ser Marcos Bautista, José Luis Marín i John Cuerva.
En la Lliga Nacional, grup B, contundent derrota del Lloret Esportiu Futbol Sala.
Va ser per un gol a 5 davant el Clot, un dels conjunts de la part alta de la classificació.
En la tercera catalana de bàsquet, el sènior femení del bàsquet Lloret no es deixa sorprendre i suma una nova victòria.
Les lloretenques van superar el cué de la classificació al Casanenc B. El marcador va ser de 46-57.
En voleibol, el Club Vòlei Lloret s'estrena en la fase d'ascens amb una treballada victòria davant del Santa Coloma.
Va ser per 1-3. Les jugadores d'Andrés Aristegui van guanyar els dos primers períodes per 22-25, però van perdre el tercer per 25-22. En el quart joc, les lloretenques van certificar el triomf amb un parcial de 17-25.
I José Luis Blanco i l'equip femení de la Sansi, campions en el campionat català de cross, batarà a Caldes de Malavella.
En la categoria individual de 35 a 45 anys, el corredor lloretenc José Luis Blanco va creuar la meta en el primer lloc, amb un temps de 18 minuts i 10 segons. En la prova per equips, el conjunt femení del Club Atletisme la Sansi va vèncer per primera vegada, mentre que els homes van quedar tercers.
Sortim fora de Lloret. El Girona Futbol Club supera el Valladolid per 2-1 i es manté segon a 5 punts de del tercer classificat, el Cádiz.
Els homes de Pablo Machín es van avançar en el primer temps per mitjà de les seves coris. En la segona part, els gironins van aconseguir el momentani 2-0 gràcies a un gol del porter rival Pau Torres en pròpia porta. El definitiu 2-1 va ser obra de Tomàs en el tram final.
Un dels capitans de l'equip, Àlex Graney, considera que hi ha detalls que fan pensar que aquest pot ser l'any de l'ascens del Girona a la primera divisió.
Crec que hem dat un cop de punxa a la taula, deixant 8 punts endarrere el Getafe. Sobretot crec que la importància de guanyar després d'una derrota que reitera el que vol aquest equip, que és encadenar victòries de manera consecutiva, que hi hauran derrotes, però el més important és com reacciona l'equip i la primera part que ha fet avui. La segona crec que podem ser més crítics, però la primera és molt bona, amb molta intensitat, amb ocasions suficients per anar amb més avantatge al marcador. Llavors la fortuna del segon gol, que tal com dius, aquests detalls sí que sembla que condueixen a imaginar un any idíl·lic.
En el grup tercer de la segona divisió B, males notícies per la Unió Esportiva Llagostera.
Així és, derrota dels homes d'Oriol Alsina per 4-1 en el camp del Villarreal B, que torna a costar els llagostarencs a posició de descens. El gol del Llagostera va ser obra de Manel i Pol Gómez va disputar els 90 minuts.
Doncs el felicitem i ens alegrem moltíssim. En el grup cinquè de la tercera divisió, el líder de la categoria, l'Olot, es distancia a 8 punts del segon classificat després de superar 3-2 al Vilassar de Mar.
També va guanyar la Jonquera per 1-0 contra el Cerdà. La resta d'equips gironins van empatar. El Peralada 0 contra el Malpoble Mafumet 0, Palamós 1, Terrassa 1, Vilafranca 1, Figueres 1.
En el grup primer de la primera catalana, la Unió Esportiva Llagostera B s'endú al derbi gironí guanyant 0-3 en el camp del Centre d'Esports Farners.
Per la seva part, el Girona B va empatar 0 contra l'Avià.
I a la segona catalana de futbol, grup primer, ni Blanes ni Palafolls poden guanyar.
El Blanes va empatar 0 contra l'Aro, mentre que el Palafolls va caure derrotat a casa per 1-3 davant el Guíxols.
En el món poliesportiu, en hoquei, en primera divisió, empat del Xum de Massanet i derrota del Club Petit Tordera.
Els de Massanet de la Selva van empatar 4 a casa contra el Calafell. Per la seva part, els torderencs van caure golejats a la pista de l'Arenys de Munt per un contundent 7-2.
En la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Espart Citylif Girona no es deixa sorprendre pel CUE.
Victòria de les gironines contra el Gran Canària per 72-58. Les jugadores d'Eric Sauris afronten una setmana decisiva amb l'Eurocup i la Copa de la Reina, que es disputarà aquest cap de setmana al pavelló de Fontajau de Girona.
I per últim, a la divisió d'honor de plata d'handbol, derrota ajustada del Bordils a Torrelavega.
Va ser per 22-21. L'equip de Pau Campos va creure fins al darrer instant, però no van poder sumar un resultat positiu. La derrota torna a deixar els gironins en zona de descens.
I entrem en matèria, entrem en el món de la primera catalana de futbol. El Club de Futbol Lloret va perdre 0-1 davant de l'Andorra. És una derrota que resulta la primera de la temporada com a local davant d'un equip que havia estat a la part alta de la classificació, que té un partit menys i que en Dani riu perquè posa malament el resultat. Repassem aquests resultats de la jornada 20.
Lloret 1, Andorra... Perdó, no? Lloret 0, Andorra 1.
Ja ens Farner... agradaria.
Farners 0, Llagostera B 3, Girona B 0, Avià 0, Masnou 0, Ripollet 0, Sant Joan de Montcada 1, Manresa 1, tot empat, gairebé. Sant Cugat 0, Horta 5, Tona 1, Mollet 2, Vic 0, Martinenc 0, Fundació Hermes 1, Sants 0. I la classificació, la repassem ara, Moixi. Tenim a l'Horta líder amb 37 punts, el Mollet segon amb 35, l'Andorra que és tercer amb 35 i un partit menys, el segueix el Sants amb 33, que és el quart, el Lloret quedaria a la sisena posició amb 30 punts i la part baixa de la classificació tindríem a l'Avià amb 20, el Manresa amb 19 i el Tona amb 18. El Masnou continuaria últim amb 17 punts.
Un Masnou que de moment no aixeca cap. Va ser un partit del Club de Futbol Lloret en què, mireu, en els primers 8 minuts jo comptabilitzo 4 ocasions molt clares del Club de Futbol Lloret que no es van poder materialitzar. A partir d'aquí, l'Andorra sembla que va agafar posicionament sobre el terreny de joc i en el minut 20 aconsegueix avançar-se. Pràcticament podríem afirmar que és l'únic xut entre els 3 pals de la porteria de Jordi Toscà que aconsegueix fer l'Andorra. És un llançament magistral de falta de Marc Pujol. De fet, l'Andorra hem de dir que tenia diversos jugadors amb molta, molta qualitat. Un d'ells, aquest dorsal 7 que va fer el gol Marc Pujol. A la segona part, jo crec que més dominador el Lloret. En el minut 70 hi ha l'expulsió de Moreira per doble targeta groga i a partir d'aquí el Lloret comença a generar infinitat d'ocasions, però una vegada més ha estat penalitzat per la manca de gol que està patint en aquesta temporada, perquè, de fet, en els últims partits les victòries han estat davant del Manresa i davant del Ripollet per un gol només, amb els gols de Narcís i Aniol. En aquesta ocasió doncs no va arribar, tot i que una de les últimes ocasions és un gran llançament de falta directa també de Carlos Gómez, que la pilota s'estavella contra el pal. Mala sort per al Lloret, tot i que continuarà a la part mitjana alta de la classificació, una zona molt tranquil·la. Recordem, insisteixo, era la primera derrota del Club de Futbol Lloret com a local. Escoltarem ara les reaccions al finalitzar el partit del president de l'entitat, Eduard Coloma, i del tècnic, Edu Urdiales. Estem en el camp municipal d'esports de Lloret de Mar, el Club de Futbol Lloret, que ha perdut per 0-1 davant l'Andorra, i estem amb el president, amb Eduard Coloma. Eduard, mala sort avui, no?
La veritat que sí, molt mala sort. Hòstia, els nanos ho han deixat tot en el camp. A la segona part ha sigut increïble, hem tingut moltes oportunitats. La primera part hem tingut aquests 15... els primers minuts hem tingut dues oportunitats molt clares, però en fi, hem de tirar endavant. La veritat que em sap greu perquè et queda una miqueta la sensació de que la sort no ha estat amb nosaltres, però s'ha evitat i hem fet el que teníem que fer.
I la sensació que l'Andorra, que ha estat moltes jornades líder i que té un partit menys encara, no t'ha passat per sobre ni molt menys.
No, el que diem, la primera part ha sigut una ocasió només, ha sigut la falta directa que ens han marcat el gol, no havien arribat fins a aquell moment. I la segona part l'hem tingut nosaltres, hem tingut moltes ocasions clares, però no ha acabat d'entrar. Són d'aquells partits que en fi, que dius que veus que entrarà i no t'entra, no? I el Lloret, la segona part, ha estat increïble. Agrair a tots els jugadors la implicació, i la veritat és que ens sortim una miqueta dolguts per la derrota, però amb la sensació d'alegria de que l'equip està amunt, que està compacte i que hem anat a per totes.
I ara a tornar a refer-se, perquè aquí a casa el Lloret encara no havia perdut fins avui.
Sí, bueno, jo crec que ens referem, vull dir, és la primera vegada, sí, veritat, avui hem perdut, fins ara no havíem perdut, els jugadors han sortit amb la sensació aquesta, no?, de que hem perdut l'ocasió, però que, escolta, que queda moltes setmanes, queda molt de partits, que ànims, que el Lloret lluitarà fins a l'últim moment, i jo estic segur que els jugadors... a partir del dilluns ja canviem el xip i a lluitar pel proper partit.
Queda tota la segona volta, com dius, encara per endavant, i el Lloret ni molt menys està baix. Continua sent l'objectiu la permanència, o tu creus que s'ha de ser més ambiciós?
Jo sempre soc ambiciós, i el Lloret en aquest moment ha demostrat fins ara que estem allà dalt i que la sort ens ha acompanyat, no només la sort, sinó que també ha acompanyat l'esforç i la gran preparació que té aquest equip, i és un equip que pot estar dalt. Ha demostrat que amb el menys pressupost que l'Andorra, que té dos jugadors que déu-n'hi-do el pressupost que tenen, estem demostrant que estem a dalt. Per tant, ànims a l'equip, sobretot molt d'ànims, molt d'agraïment a l'equip per el que ha fet, per el que està fent, perquè, escolta'm, són molt de joves que aquest any són nous en aquest equip i que estan donant-ho tot. Per tant, molt feliç, la Junta, estem encantats amb el que s'estem fent, amb els místers, amb tothom, i endavant, que això és un pas enrere, però no és l'últim pas.
Eduard Coloma, gràcies.
A vosaltres.
Hem escoltat les reaccions del president Eduard Coloma, i estem amb l'entrenador, amb Edu Urdiales. Edu, s'escapen 3 punts avui?
Sí, vist el partit, sí, perquè la veritat és que hem tingut oportunitats suficients com per endur-nos els 3 punts. La primera part també hem dominat, però la segona crec que ha sigut molt, molt descarant, no? Aquest domini, ells només han pogut defensar-se, treure pilotes, inclús quan se les treien no les treien amb sentit de contraatacar ni res, només podien, pues això, defensar-se i treure les pilotes. Crec que hem fet un bon partit, que hem tingut les nostres oportunitats, que ens ha faltat un centímetre, pues, a un parell de faltes, el definir bé algunes altres jugades, i bueno, el que ens ve passant una miqueta, no? Sembla una excusa, però crec que no era així. És que allí el partit ha vist un bon Lloret, un domini clar del partit, i només ens ha faltat el gol. També és veritat que ells són l'equip menys golejat de la categoria, tenen un molt bon bloc defensiu i han aprofitat de l'únic xut que han fet a porta, i l'únic xut, no és exagerat dir-ho, sinó que ha sigut l'únic xut de veritat que han fet a porteria. tenen un gran llançador de faltes i això es nota també.
En els primers 8 minuts he comptat, ja hi havia 4 ocasions molt clares del Lloret.
Sí, sí, és que hem sortit des de l'inici amb l'actitud correcta, amb el ritme que havíem d'imprimir, i bé, és que no puc dir res ni canviaria res del partit, perquè així era com volíem jugar, així és com hem jugat de principi a fi, i només ens ha faltat una altra vegada el gol, que bé, continuarem treballant. Això ens ha de fer veure que som un bon equip, que podem lluitar amb els equips de dalt, però que hem de ser més veteranos o més picaros a l'àrea contrària, que és el que ens està faltant.
Les estadístiques d'aquest tipus no estan per trencar-les, no? El Lloret feia una volta sencera que no guanyava fora, va guanyar Ripollet i no havíeu perdut encara a casa i avui heu perdut.
Sí, això és com tot, quan parles massa d'una ratxa, doncs ja es trenca. Ara no, ni és normal estar una volta sencera sense guanyar fora, ni tampoc és normal estar una volta sencera sense perdre a casa. Crec que seguim la mateixa línia, tot i que haguem perdut avui. L'equip, la idea que té l'equip és la correcta, la bona, i hem de continuar així, i si continuem així competirem tots els partits de casa i tots els partits de fora. Ningú ens ha superat clarament, al contrari, crec que hem sigut superiors a molts equips durant la primera volta, que els punts no reflexen a això, però bé, a continuar aquesta línia, a intentar treballar, a intentar millorar aquest puntet de remat que ens falta, i a continuar aquesta lliga, que estarà molt emocionant, i ni ens despengem dels de dalt ni estem salvats dels de baix, o sigui que és el dia a dia el que ens farà estar salvar la categoria.
Volia preguntar per dos noms propis en concret, a Ricky, que ara comenceu a posar-lo una miqueta més avançat a del que seria la seva posició habitual. Què és el que busqueu amb això?
Bueno, en Ricky té unes característiques, que no és un davanter pur. En el centre del camp arrisquem molt amb els jugadors de banda, llavors busquem dos jugadors que mantinguin més la posició i que no se'n vagin tant a l'atac. I a més, l'avantatge que té en Ricky quan juga de davanter és que ve molt a rebre i els centrals no s'atreveixen a sortir, i si s'atreveixen a sortir, doncs ja saben que tenen un espai per darrere. Llavors el que busquem és una miqueta això. Ell interpreta el joc a la perfecció i per això el posem aquí. També avui crec que ha fet un molt bon partit, i bueno, una de les causes per les que hem creat tant perill ha sigut això, aquesta posició que ni està dalt ni està baix.
L'altre nom propi era el de Bader, que el veiem passar aquí ara amb crosses. Per quant té, Bader?
No, és una baixa que no esperàvem, i que pues, sí que trastoca una mica els plans. La sort és que tenim molts jugadors que poden jugar en aquesta posició, que s'adapten perfectament, i que, com hem vist, doncs avui no hem notat la baixa i esperem que no la notem en els següents partits.
Proper partit, Edu, última pregunta. Camp de l'Avià, un camp sempre complicat, ja ho sabem, no?
Complicadíssim, i és l'equip que empata més de la categoria, que ara està necessitat de punts, i bueno, anem amb les idees clares a patir, a lluitar molt, però també amb aquestes idees clares de que volem els 3 punts, de que anem a mort en aquell partit i que el competirem al màxim i ens hi deixarem la pell.
Doncs a competir i a per als 3 punts a via, Edu, gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
El pròxim desplaçament, que ara ens ho explicarà en Dani, és el Camp de l'Avià, un camp, un rival, que en els últims anys sempre hi ha hagut... sempre ha estat molt disputat els partits allà, però pràcticament poques vegades aconsegueix tornar al Lloret d'Avià amb un resultat positiu.
Doncs aquest partit que deia serà dissabte a les 4 de la tarda, Avià Lloret. També tenim a la mateixa jornada un martinenc Farners, el Llagostera B jugarà contra la Fundació Hermes, el Sants contra el Girona B, l'Andorra rebrà a casa el Masnou, el Ripollet contra el Sant Joan de Montcada, el Manresa contra el Sant Cugat, un Horta Tona, un Mollet Vic.
Lloret. Lloret Esportiu, amb Moisés García i Dani Torrente.
I moment per parlar de bàsquet i d'una victòria a l'hora del sènior femení del bàsquet Lloret. Repassem, abans de parlar amb l'entrenadora Berta Gibert, repassem els marcadors de la jornada 16 de la tercera catalana.
El Casanenc 46, Lloret 57, Fontejau 49, Blanes 56, l'Escala 50, Montessori Palau 30, Sant Esteve d'en Bas 48, Porqueres 40, el Badruna Palamós Vilablareix que queda ajornat i l'Olot Sal també queda ajornat. La classificació queda de la següent manera: l'Escala líder amb 26 punts, el Vilablareix segon amb 25, empatat amb el Fontejau, i quart el Montessori Palau amb 23. El Lloret quedaria novè amb 20 punts i la part baixa de la classificació tindríem el Sant Esteve d'en Bas amb 17 punts, l'Olot és 12è amb 14 punts i a l'últim de la classificació el Casanenc amb 12.
Doncs parlem, com hem dit, amb l'entrenadora del sènior femení del bàsquet Lloret, Berta Gibert. Berta, bon dia.
Hola, bon dia.
Victòria 46-57. Enhorabona, era un partit que havíeu d'assegurar, no? Perquè recordem que era l'últim classificat.
Sí, sí, la veritat és que és a vegades som especialistes en aquests partits, no? Els partits que hem d'assegurar, partits contra equips que porten, en aquest cas, 0 victòries, són partits que es converteixen en partits molt difícils. I, bueno, al final vam poder tirar-lo endavant.
Per què tothom del món de l'esport sempre que ha d'anar a la pista o al camp de l'últim classificat sempre li té molt de respecte en aquest tipus de partits? Perquè l'últim sempre guanya alguna vegada?
Sí, bueno, i a més m'imagino que nosaltres, és a dir, l'entrenador el que pretén és que l'equip no vagi en un estat de relaxació o de tranquil·litat, sinó que tots els equips i tots els camps s'hi ha d'anar amb respecte, amb concentració i amb ganes de fer les coses bé. No es pot anar en un estat de relaxació.
Suposo que satisfet, a banda de la victòria, perquè supereu aquella barrera de la que hem parlat alguns dies dels 50 punts.
Sí, i això que una vegada més vam jugar un partit amb dues parts totalment diferenciades. Només cal veure la puntuació que vam fer. Les dues primeres parts del partit, els dos primers períodes, vam fer només 16 punts i la segona part, els últims dos períodes, en vam fer 41. Això vol dir que seguim, tot i que hem trencat aquesta dinàmica de començar malament els partits, seguim amb una clara diferència entre les primeres i les segones parts.
Costa arrencar, no?
Sí, costa arrencar. Ja et dic, no és tan dramàtic com potser a principi de temporada, que començàvem amb 0, 2, 4 punts i començàvem el partit a remolc. Aquesta vegada no, que cada vegada és menys exagerat, però sí que és veritat que ens costa molt despertar-nos i començar a donar la nostra millor versió fins passada la mitja part.
Són 57 punts a favor, però no sé si consideres, si estàs conforme amb que un equip com el Casanenc us hagi pogut fer 46 punts. Creus que això s'ha de millorar?
Sí, correcte. Això és una altra de les reflexions que hi fèiem. 46, encaixar 46 punts és massa, no estava previst. Ja quan vam jugar el partit a la primera volta a casa va passar exactament el mateix, que elles van estar molt encertades en els primers 10-15 minuts del partit i això ens va fer anar malament, però sí, això demostra que realment les primeres parts del partit ens costa engegar, ens costa estar connectades tant ofensivament com defensivament.
Mirant els resultats, Berta, que s'han produït aquesta jornada, un pot treure potser dues conclusions. La primera, que l'Escala potser té un nivell diferent a la resta, ho dic perquè s'ha enfrontat al Montessori i ha guanyat de 20.
Sí, sí, de fet, ahir també jo mateixa estava fent aquesta reflexió, no? Que un cop arribes al final de la primera volta i comença la segona, comences a veure a través dels marcadors una mica l'evolució dels equips, no? I clarament l'Escala està en un moment de creixement i serà un partit molt complicat de jugar allà. De fet, ja ho va ser a casa la primera volta i haurem de treballar molt.
I el Fontejau el vau deixar tocat, 49-56 va perdre contra Blanes.
Sí, de fet el Fontejau Bé, van caçar dues derrotes seguides, la setmana passada amb nosaltres i aquesta setmana amb el Blanes, i això, doncs, evidentment, costa de passar factura.
Aquest partit que teníeu pendent davant del Blanes, Berta, se sap, té data ja?
No, encara no té data, no vam poder jugar per qüestions meteorològiques, de goteres i problemes amb la llum, i encara no, la data encara no està determinada.
Bé, doncs, per últim, parlem del pròxim partit que teniu. Serà a casa també davant d'un rival dels de la part baixa, un Z classificat Sant Esteve d'Envàs amb 17 punts.
Sí, esperem poder una vegada, una setmana més, trencar amb aquesta dinàmica de començar els partits adormides. De fet, allà va passar exactament el mateix, vam estar patint el partit durant els 40 minuts i a falta de pocs segons el vam treure endavant amb un triple, amb la qual cosa doncs, haurem d'estar molt atentes i treballar durant la setmana per poder aixecar-lo.
Una última qüestió, veig que canvieu l'horari, jugueu a casa, però canvieu l'horari que seria habitual, no? Dissabte a 7:45.
Sí, per temes logístics d'arbitratge, el partit passem a jugar a 7:30 de la tarda.
Per temes d'arbitratge?
Sí, correcte. Si hi ha diversos equips del club que aquella mateixa tarda han de jugar un partit darrere l'altre, doncs és possible que no hi hagi prou canja al matí, llavors hem de jugar 3 partits de la tarda i per temes d'arbitratge, doncs l'àrbitre ve tota la tarda a Lloret.
Ah, val.
Un partit darrere l'altre.
És a dir, que tant li fa un àrbitre a categories grans com petites, no?
Tant li fa a partir de certa categoria, a partir de cadet, júnior, sènior territorial, doncs ja tant li fa.
Doncs, Berta, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí en el programa d'esports i molta sort davant del Sant Esteve d'Envàs.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Repassem, doncs, quina serà la pròxima jornada.
Com deies, el Lloret jugarà contra el Sant Esteve d'Envàs dissabte a 8:45 del vespre. El Salt, Fontejau, Blanes, Casanenc, Porqueres, Badruna de Palamós, Vilablareix, Sarrià de Ter, Montessori, Palau, Olot.
Pràcticament arribem a 9:45 del matí. Ara tornem.
Consulta les bases per participar en els Premis Literaris Vila de Lloret. Consulta les bases a lloret.cat o al Departament de Cultura de l'Ajuntament a la Masia de Can Saragossa. Entrega de guardons a la nit de la cultura lloretenca. Premis Literaris Vila de Lloret.
Busquem la veu de Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret. Vols ser la cantant dels nous indicatius de l'emissora? Participa en el càsting musical que hem preparat. Envia'ns una maqueta cantant 3 cançons, una d'elles en català, a l'adreça lallista@novaradiolloret.org. Pots fer-ho a través d'un arxiu d'àudio o d'un enllaç a YouTube. Entre totes les participants sortejarem un premi espectacular, una sessió de gravació en un estudi professional d'Holanda amb totes les despeses pagades i, a més, 500 euros en metàl·lic. A què esperes? Busquem la veu de Nova Ràdio Lloret. T'atreveixes? Consulta les bases del concurs a novaradiolloret.cat.
Fins a finals de febrer, visita l'exposició que mostra amb imatges i manualitats tot el que fa Espronis, l'entitat que cuida a persones amb discapacitat intel·lectual. Exposició itinerant per conèixer el global de les accions i serveis d'Espronis. Trobaràs la mostra fins a finals de febrer a la Casa de la Cultura.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
I I tornem per parlar, per obrir bloc de futbol sala, per comentar com va la temporada en el club, en el Lloret Esportiu Futbol Sala. Per cert, ja ho hem recordat en els titulars, però en la Lliga Nacional, en el seu grup B, el sènior del Lloret Esportiu Futbol Sala va perdre aquesta jornada per 1-5 davant del Clot. Tenim al telèfon a Xot Simonian, que és membre de la Comissió Social de l'entitat. El tenim al telèfon. Xot, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En primer lloc, mala jornada, no?, pel sènior, 1-5 davant del Clot.
Sí, ha sigut una jornada una mica fluixa, però hem de tenir en compte que el Clot és un equip que va molt, molt amunt a la taula, tenen un molt bon equip i, bueno, nosaltres vam fer el que vam poder.
No va ser una bona jornada
en general.
Comentem una miqueta com va el club. Ens centrem primer en aquest equip sènior. Content, satisfet de moment amb la temporada que porta aquest equip?
Sí, perquè estem en una categoria molt superior, estem jugant molt bé, tenim un bon equip i, clar, ara tenim davant equips que van jugant molt bé, que també ens donen feina i, clar, anem fent el que podem.
L'objectiu és la permanència?
Clar, no, sempre l'objectiu és intentar ascendir de categoria, però, clar, tenim que tenir en compte que els altres equips també tenen el mateix objectiu i sempre tenim que mirar cap endavant i anar treballant.
Fa uns anys que heu format aquest Lloret Esportiu Futbol Sala, mica en mica aneu creixent, treballeu amb la base. De quants jugadors de base estem parlant aquest any? Quants equips teniu?
Ara mateix, comptant amb el sènior, tenim 100 jugadors a l'equip. En tota l'entitat tenim 100 jugadors, dels quals només de la base hi ha 80 jugadors.
Entenem.
Creixen cada any.
Entenem que tots aquests jugadors estan competint en lligues federades?
Totes estan federades, menys un equip només. Totes les altres estan federades, juguen a les seves respectives lligues. I he de dir que també que la base van força bé a les seves respectives lligues.
Sí, contents llavors, no?, amb la progressió d'aquests petits.
Sí, perquè a part de les lligues també tenim uns tornejos preparats pels petits. Per tant, van jugant, es van divertint, van aprenent, per tant, estem contentíssims. Estem complint els nostres objectius, que el principal és que els nanos es diverteixin, aprenen i a sobre estan contents. Per tant, veure el somriure dels nanos quan juguen un partit de futbol és inexplicable.
Parlava un dia jo amb en Jaume José Antonio, membre de l'entitat, parlàvem de tema d'entrenadors. Aquest any compteu també amb entrenadors titulats en tots els equips? Ho heu pogut aconseguir?
Sí, de fet, era també un objectiu intentar aconseguir entrenadors que estiguin titulats. Bueno, actualment no tenim cap, però perquè per temes laborals. Per temes laborals, no, per els horaris que tenim d'entrenos i de partits, no podem aconseguir. Aquest any no hem pogut aconseguir, però estem buscant, estem intentant aconseguir per l'any que ve. Per tant, com és un club que va creixent any rere any, anem mirant de suplir tots aquests entrenadors i intentar trobar entrenadors que tenen titulació.
Entenem que tots els partits, excepte els del sènior, els jugueu al pavelló del Pompeu? O també teniu espai al pavelló del Molí? Perquè sabem que també era un dels temes complicats que havíeu de gestionar.
Els entrenos tots són en el pavelló del Pompeu. Són en el pavelló del Pompeu tots els entrenos que fem.
Molt bé, a partir d'aquí, tots aquells que vulguin anar a jugar al Lloret Esportiu, què han de fer?
I tant, totes les portes estan obertes per als nens de 5 a 13 anys que vulguin venir a provar el futbol sala, que vinguin, que juguin, que entrenin, que vegin si els agrada o no, i de cara l'any que ve ja els hi farem fitxa i podran jugar amb nosaltres. Nosaltres estem encantats.
Doncs això, Simonian, moltíssimes gràcies per explicar-nos com va la temporada en el Lloret Esportiu Futbol Sala. Ho seguirem de ben a prop.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
I temps ara per parlar de la fase d'ascens de voleibol, que ja ha començat i ho ha fet amb bones notícies per al Club Voley Lloret.
Amb una victòria davant el Santa Coloma per 1-3, els parcials van ser de 22-25, 22-25 també el segon, el tercer 25-22 a favor del Santa Coloma i l'últim 17-25 a favor del Lloret. Els altres resultats van ser el Sant Esteve 0, Torre de Claramunt 3, Vall d'Hebron 1, Vilanova 3, Institut Montserrat Blau 2, Figueres 3. La classificació quedaria de la següent manera: el Torre de Claramunt seria el líder provisional, empatat a punt amb el Lloret, i el Vilanova a 3 punts. El seguiria el Figueres amb 2, l'Institut Montserrat Blau amb 1 punt, i 6è, 7è i 8è el Vall d'Hebron, Santa Coloma i Sant Esteve amb 0 punts.
Parlem amb el president del Club Voley Lloret, amb Miquel Gràcia. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Això comença, com va acabar la primera fase? Enhorabona.
Moltes gràcies. Sí, bueno, he començat amb una victòria, però ja ha començat el resultat molt més apretat, molt més lluitat, i bueno, ben guanyat per nostra.
Ja parlàvem de que tot seria molt més competitiu, no?, en aquesta fase d'ascens.
Sí, sí. Bueno, sabíem el que ens trobaríem i, bueno, sabíem que estaríem suposadament millors equips que els que teníem nosaltres al grup, perquè era un grup bastant fàcil. I, bueno, vam anar a Santa Coloma i ens vam trobar amb un equip molt veterà. Em sembla que la noia més jove tenia 27 anys o 28. I, bueno, lluitar amb aquestes noies sempre costa molt, perquè la veterania és un grau. Però l'equip es va portar molt bé i va competir molt bé i, bueno, va treure el partit endavant.
Ara, Miquel, amb aquests partits tan competitius, entenem que ja el míster, l'Andrés Aristegui, haurà ja d'apostar per les jugadores, doncs, amb més qualitat d'aquest equip, no? Ja no es podran repartir tants minuts com, per exemple, la primera fase.
Sí, sí, sí. De fet, bueno, ens hem dit només a les jugadores sèniors, perquè ara no estem per ensurts, i, bueno, està lluitant el primer equip, en el qual també, dins de les 8 integrants, tenim dues juvenils, o sigui que també és tot molt de mèrit, tenim noies veteranes, però també tenim dues juvenils, les dues puntes, i, bueno, tenen molta experiència, totes juntes, formen un molt bon equip, un bon grup, i estem desenvolupant aquest any un molt bon joc que ens està donant molt bons resultats.
També serà important, Miquel, l'estat mental, no? L'aspecte psicològic, pel fet de, ho parlàvem un dia, d'haver-vos sentit tan superiors en una primera fase i ara trobar-vos en una fase d'ascens on ja el nivell, doncs, s'equilibra.
Sí, sí. Nosaltres en cap moment, en la primera fase, encara va ser fàcil, ja ho vas veure amb els resultats, vam intentar estar sempre a tope, perquè si no haguéssim baixat molt el ritme i ara aquesta segona fase ho haguéssim notat molt. I aleshores ho hem fet molt bé i ara estem en un molt, molt, molt bon moment de joc.
No sé si es poden treure algun tipus de conclusions de la resta de marcadors.
Bueno.
Encara és aviat, no? Jornada 1.
Sí, jornada 1 és una mica aviat. La setmana que ve anem a jugar contra... Aquesta setmana hem jugat contra el segon d'un altre grup. Aquesta setmana que ve anem a jugar contra el primer d'un altre grup. Hem començat la fase, com has vist, en dos partits fora de casa. Ha sigut una cosa al final que vam decidir entre tots, entre les jugadores, l'entrenador i jo, perquè vam decidir que primer seria millor jugar més partits fora de casa que a casa, no coneixem els rivals, perquè si no és la segona volta sempre tenim l'estratègia de rodar i de jugar a casa. I la setmana que ve anem a jugar a Torre de Claramunt, que és que van quedar primeres del seu grup, a veure què ens trobem. És que, clar, no sabem ni el que ens trobarem, aquest és el gran problema. He vist el resultat d'aquesta setmana, però, clar, no és una cosa definitiva, això.
Això de l'ordre de partit és el que et volia preguntar. Us permet la federació poder escollir, per exemple, dos partits seguits fora?
Va per números, o sigui, tu pots escollir un número amb el qual tu pots jugar els dos primers partits fora o els dos primers partits a casa, o... Sí, 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 es pot fer.
Uh-huh. I bé, seria important guanyar aquest Torre de Claramunt, perquè si ha estat capaç de superar amb tanta claretat un equip com el Sant Esteve per 0-3, una victòria del Lloret davant del Torre de Claramunt, jo crec que donaria una visió molt àmplia de que aquest Lloret estarà dalt en aquesta fase d'ascens.
Sí, sí. Bueno, hem estat també fitxant en l'altre grup. Nosaltres, a Torre de Claramunt, li va guanyar Sant Esteve, molt clarament, però clar, Sant Esteve va ser tercer del seu grup, i el que va ser primer, que va ser el Picat, un equip de Lleida, va jugar a Lleida contra Sant Pere Pescador, que era el nostre grup que va quedar segon, i Sant Pere Pescador va superar clarament el Picat. Aleshores, bueno, potser aquest grup no és tan fort com... No és que no ho sabem, però jo penso que no deu ser tan fort com el nostre.
Mm-hmm, està clar.
Però ha sigut capaç de guanyar el primer. Crec que nosaltres podem guanyar tot el Claramunt.
Doncs estarem ben atents al que passi en aquest partit, perquè, Miquel, el primer partit que jugareu a casa, entenc que ja serà la tercera jornada. Contra qui serà?
Serà a les 6 de la tarda, contra el dia 18, contra el Volei Figueres, que va quedar quart del nostre grup, aquest el coneixem bé, o sigui que jugarem al llit de la jornada següent, jugarem a casa.
Dels que estàveu amb vosaltres en el grup, és l'únic, el Figueres, no?, pel que veig.
Sí, els altres dos, el segon i el tercer, van anar a l'altre grup.
Mm-hmm. Perquè sí que coneixíeu, jo recordo d'altres temporades, sense anar menys lluny de la passada temporada, Vall d'Hebron i Sant Esteve, no?
No, Vall d'Hebron.
Bueno, el Vall d'Hebron, sí?
Sí, perquè quedava l'Ameia, però l'Ameia al final ha jugat per un descens, al final.
Mm-hmm.
I el Vall d'Hebron, però clar, Vall d'Hebron és un equip que té grans equips, que canvia molt les jugadores i no sabem el que es trobarem.
Uh-huh. Miquel, per acabar, explica'ns com ha anat la jornada per als equips de la base.
Sí, bueno, per començar hem començat també la fase de descens amb el juvenil i el cadet, amb tot respecte pels equips. El juvenil jugava a casa contra la Meia del Vallès, va perdre 1-3, i el cadet també jugava a casa contra la Meia, va guanyar 3-1, i després els dos infantils va perdre. El infantil de primera divisió va jugar contra el Vallbona de Granollers a casa, va quedar 1-3. Un molt bon equip, el Vallbona, perquè va quedar primer a la seva fase, o sigui que guanyar un 7 també ha sigut molt meritori. I l'infantil va perdre 3-1 a casa del Premià, i per l'equip, i al final, a l'Alaví, va anar a jugar a Sant Boi, i va guanyar els dos partits que va jugar contra Sant Boi i Esplugues. I ja està.
Sempre ens parles dels resultats de la base, hi ha resultats de tot tipus cada setmana, però la majoria són victòries. És el que més omple d'orgull al president d'una entitat veure les més petites jugar?
Sí, sí, sí. Nosaltres ara estem ara formant moltes jugadores, el club està creixent moltíssim i bueno, veus com les noies estan creixent, es van formant i bueno, veus que van pujant de categories i per mi som orgullos de tindre-les i bueno, i dirigir-les, no anar al camp, però una mica fora, pues, bueno, portar tot una mica que la nau vagi tot bé.
Doncs ens n'alegrem moltíssim. Miquel, gràcies, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí en el Lloret Esportiu i molta sort. La pròxima jornada, com hem dit, dissabte a les 5 de la tarda davant del Torre de Claramunt.
Moltes gràcies.
Per repassar, quina serà la pròxima jornada de voleibol, Dani?
El Lloret anirà a casa del Torre de Claramunt el dissabte a les 5 de la tarda. També tenim un Figuera Santa Coloma, Vilanova, Institut Montserrat Blau i Sant Esteve Vall d'Hebron.
Doncs aquests són els pròxims partits d'aquesta fase de descens. L'ha començat molt bé el Club Hoquei Lloret i veurem si té sort. Recordem que jugaran, es classificaran directes, aconseguirà l'ascens directe el primer classificat de cada grup i el segon i el tercer faran una eliminatòria directa entre ells per aconseguir l'ascens de categoria. Em corregeixen aquí els companys que he dit hoquei, no, és voleibol, lògicament. D'hoquei és del que vull parlar ara, recordar que estem ja a prop d'aquesta Copa del Rei que es disputarà al Covendes, per la qual s'ha classificat el Club Hoquei Lloret, recordem, per acabar setè durant la primera volta, i que recordem que els encreuaments que han sortit per als quarts de final d'aquesta Copa del Rei han ajuntat el Club Hoquei Lloret amb el Liceo. El Liceo va quedar quart classificat, per tant, com escoltàvem abans amb en Joshua Peret, dels quatre rivals possibles que els podien tocar, recordem, Barça, Vic i Reus, i Liceo, doncs el Liceo seria, entre cometes, el més assequible, tot i que recordem el potencial que té sempre el conjunt de la Corunya. La resta d'encreuaments per als quarts de final, Barça-Voltregà, Vic Vendrell i Reus Alcobendas. Si el Lloret aconseguís superar el Liceo en aquesta primera eliminatòria, s'hauria d'enfrontar el guanyador de l'eliminatòria entre el Barça i el Voltregà. El Vic Vendrell i el Reus Alcobendas anirien per l'altra banda de la competició. Hem escoltat abans les declaracions, insisteixo, de Joshua Pérez, que argumentava que dels quatre rivals possibles, doncs, des de la dificultat, el Liceo seria el més irregular. La competició es disputarà a Alcobendas del 23 al 26 de febrer. I fem també un apunt d'atletisme per recordar la victòria de José Luis Blanco i de l'equip femení de la Sansi, que han estat els campions del circuit català de cross veterà a Caldes de Malavella. En la categoria individual, José Luis Blanco competia en la selecció de 35 a 45 anys i el lloretenc, doncs, que va creuar la meta en el primer lloc amb un temps de 18 minuts i 10 segons. A la prova per equips hi competia el club d'atletisme de la Sansi tant en homes com en dones. En homes van pujar al podi en el tercer classificats, però en dones per primera vegada van aconseguir la victòria d'aquest campionat català de cross que es va disputar ahir diumenge a Caldes de Malavella.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
I moment tram final d'aquest programa per parlar, doncs, per recordar un home molt peculiar en el món del futbol que aquesta setmana passada, doncs, es van complir els 3 anys de la seva mort.
Així és, Moïa. El passat 1 de febrer es van complir 3 anys de la mort de Luis Aragonés. Va ser un entrenador que va canviar la direcció de la selecció espanyola i, a més, va arribar profundament a grans jugadors com Samuel Eto'o, que considera el seu pare futbolístic, a Fernando Torres, el jugador de l'Atlètic, que ha passat pel Chelsea, per molts equips més, el Liverpool, entre ells, el Xavi Hernández, el jugador del Barça, i Iker Casillas, que està al Porto ara i també emblema del Real Madrid.
La veritat és que Samuel Eto'o sempre ha parlat molt bé, amb molta estima, de Luis Aragonés, i jo sempre que escolto Samuel Eto'o i Luis Aragonés sempre tinc aquella imatge, segur que la recordes, de la banqueta quan Eto'o jugava al Mallorca, de Luis Aragonés agafant-lo de les samarretes, broncant-lo en un canvi enmig d'un partit, una de les imatges, doncs, més peculiars que ens ha deixat Luis Aragonés, no?
Jo crec que és una imatge de tanta confiança que en tenien entre ells, perquè jo crec que amb un jugador normal que es portés de professió, no li faria tot això que li va fer, d'agafar-la pel coll, dir-li de tot, no?
Haguessin acabat a les mans els dos, sí.
Doncs el que no sabíem, Moï, és que en Luis portava en secret la seva malaltia, no volia que ho sapigués ningú, perquè ell era molt, doncs, no li agradava ser el protagonista mai de la premsa. Va ser per aquest motiu que fa 3 anys la seva mort, doncs, no se l'esperés ningú i va caure, doncs, una mica de sorpresa.
Sí, com una gerra d'aigua freda. Això que dius ara, de que ell mai es volia sentir protagonista, també és totalment cert. I si us fixeu en la majoria de fotografies d'equips que hi ha entrenat que han aconseguit títols. Estranyament el veiem en aquelles fotografies amb copes, etc, etc. Costa era un home doncs molt humil, molt peculiar, amb un caràcter molt singular, però que es feia estimar, sobretot en la seva etapa doncs potser més jove, tenia, el veiem amb molt, molt, molt de caràcter. Això li va fer doncs passar males estones, diguem-ho així, amb homes també de caràcter. Jo recordo, mira, Santi Cañizares, en una concentració de la selecció espanyola, doncs van tenir molts problemes, la veritat, i no sé si ara ens explicaràs el que va passar amb Raúl, però recordem també que va ser Luis Aragonés qui es va carregar, podem així, a Raúl de la selecció.
No van ser sistemes. Bueno, i és per aquest motiu que et porto els millors moments i més històrics del Sabio.
Ganar y volver a ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol.
El corte de manga es esto. Y la peineta es esto.
Con habilidad, ¿eh, niña?
Así, así de claro.
Mi mujer os puede decir que soy muy romántico.
Si usted la ha visto en la tele.
Sí. ¿Y para usted era fuera de juego? ¿Y usted de dónde es?
Claro, yo de Mallorca.
Así, así de claro está.
Así de claro está.
El ganar i volver a ganar, això és
Sí, aquest
és històric, és històric. De fet, Luis Aragonés va entrenar al València i una de les pancartes que hi ha a la ciutat esportiva on entrena el primer equip del València és ganar, ganar i ganar.
Bueno, aquest any ho porta una mica malament, eh?
Sí, no, ho porta malament, però bé, no, vull dir que... No, ostres, que recorda Luis Aragonés també, un dels seus exequips va ser el València.
Bé, aquest home no tenia pèls a la llengua, era capaç de treure el millor i el pitjor de cada jugador, eh? Utilitzava una psicologia un xic especial que fins i tot ell es considerava així, eh? Es considerava diferent.
Cuento los chistes de puta madre. Os lo digo yo, que los cuento bien, además.
L'assumpte está así de claro contra corte de mano.
Soy a ti, porque yo he tenido un contrato de 3 años cobrado y no he devuelto el dinero y me he ido a mi casa.
Habrá que hacer algo, habrá que quemar algo.
No quiero conocer a nadie, no me presentes más a nadie, que no quiero conocer a nadie más.
Yo creo que tú me has tomado por tonto. Se me ha quedado cara tonto.
¿A nadie más? La UEFA no sirve para nada, la UEFA. No me jodas. ¿La UEFA qué es la UEFA? ¿Dónde escribes tú o dónde...? Un cuento chino de no sé quién se lo ha inventado, la UEFA. ¿Tú eres periodista?
Sí, soy un hombre tal.
Enséñame el documento, hombre.
Sois periodistas y yo soy entrenador.
Tu eres periodista, muy...
Espectacular. Espectacular. Estava en una roda de premsa amb Luis Aragonés i tenia un rifirrafe amb ell. Mira, sense anar més lluny, sobre això que parlàvem de Raúl, jo, hi ha un... Si busqueu al YouTube, Luis Aragonés Pedrerol, veiem una pregunta quan Pedrerol no, era, no és que fos un becari, però era un periodista
normal,
menys conegut, doncs hi ha una pregunta de Pedrerol a Luis Aragonés on hi ha una petita discussió entre els dos.
Doncs no es portava gaire bé amb la premsa, la veritat,
no.
Amb els periodistes no... En el següent tall escoltarem a Aragonés queixant-se davant tots els jugadors. Això que fas tu sempre, Moi, d'agafar els jugadors i parlar amb ells al mig del camp i dir-los, bueno, hem de treballar més perquè hem de guanyar aquest partit, no sé què, no sé quantos, allò que t'agrada molt fer.
Jo parlo de tòpics, sempre.
Vale, sempre, doncs així m'agrada, perquè doncs Aragonés en aquell moment no estava gaire content de com estaven entrenant els seus jugadors. Estem parlant del futbol professional, eh? O sigui, no de cadets, de fer-ho a Malloret, sinó de futbol professional. El so no és gaire bo, però pensa que era enmig d'un entrenament, estava la premsa a l'altre costat. Bueno, l'escoltem.
Pero por lo civil o por lo criminal vamos a estar en casa. Porque cuando empecemos, ya nos vamos a ir a la casa. Nos vamos a ir a la casa. Porque no les aguanta que no comamos, que no trabajemos, que no peleemos, que no están. Escúcheme, me echan a mí. A mí me importa un huevo que me echen. Primero porque tengo 2000 equipos donde ir. Pero no me echan por hacer el gilipollas que están haciendo este grupo está haciendo gilipollas.
Contundent, s'han intuït algunes paraules, nos vamos a la caseta,
nos vamos,
¿no?
A ir a la caseta y me echan a mí.
Me echan a mí. Y diu, tengo 200.000 equipos donde ir.
Sí, contundent i clar.
Sí, no.
No tenia res a dir més, o sigui... És un dels moments més claus a la vida professional de Luis Aragonés, no sé si ho recordaràs, Moi, que va ser la seva etapa com a seleccionador, no? Davant els dolents resultats va decidir no convocar més a Raúl González Blanco, com deies abans, el gran capità. Semblava impossible, no?, que Espanya jugués sense el 7 blanc, el 7 d'Espanya, no?, li deien.
Sí, el 7 d'Espanya.
Allí en Madrid.
El 7 d'Espanya sempre va ser David Villa, però bé.
Sí. Aragonés va estar durant un temps enmig de la crítica, sempre.
¿Tú sabes a cuántos mundiales ha ido Raúl? ¿Sabes a cuántas Copas de Europa ha ido? Dime las que hemos ganado. Estábamos hablando y me decía Raúl, va a salir eso, que se va a bajar usted los pantalones y tal. No me los bajo ni cuando me quito los cinturones.
El que diem, va ser un home que va canviar el món del futbol. Què passaria si li intentessin fer una broma telefònica a Luis Aragonés?
Doncs podria ser una mica, podríem sortir malparats, eh?
Doncs molt malparats. Un programa de ràdio en el seu dia li va fer una broma telefònica. Amb aquesta broma telefònica ens acomiadarem. Un arxiu d'àudio, doncs, molt divertit, ja diem, d'un home que va canviar la manera del futbol i que va portar a la selecció espanyola, doncs, a aconseguir, doncs, després de molts anys, un títol internacional. Després vindrien més èxits amb Vicente del Bosque. Amb això ens acomiadem. Dani, ens retrobem el pròxim dilluns aquí en el Lloret Esportiu.
Fins dilluns que ve, moi.
Doncs a tots vostès, amics oients, feliç setmana, gràcies per estar amb nosaltres i, com diem, us deixem amb aquesta broma de Luis Aragonés, una trucada telefònica que una emissora de ràdio va fer en el seu dia.
Dígame.
Enrique!
¿Quién es?
Oye, vamos a ver, mira, que soy Anselmo, que ya tiene tu hermano los papeles.
Pero oiga, que se ha equivocado de teléfono, hombre.
Escucha, que ya tiene Anselmo los papeles.
Pero que se ha equivocado de teléfono.
Vamos, oye, Enrique, ¿me oyes o no?
Que no, que se ha equivocado usted de teléfono.
Va, pues me yo. Espera a ver, pues.
No, espera a ver, pues, no, si yo no me llamo Enrique, ni aquí vive ningún Enrique.
Tú eres el hermano de Enrique, entonces.
Pero no, hombre, pero por favor, ¿qué número tiene usted?
Vamos a ver, mira, yo he marcado el 91.
Sí.
5 o 6, me parece que
es. Sí, pues ese no es de Enrique, ni de un hermano de Enrique, bueno, ni de nadie.
Dile, vamos.
Yo soy Luis Aragonés, hombre, el entrenador de fútbol, y está llamando usted.
¿Qué?
¿Eh?
¿Qué es usted quién?
Luis Aragonés, el entrenador de fútbol.
No me joda.
Sí, hombre, claro, y está usted llamando a Enrique de los cojones, y se lo estoy diciendo, ¿no se entera usted o qué?
Venga ya, Enrique, hombre, no me...
Pero escúcheme.
Que tengo 64 años, hombre.
Pero que no es, dígale, ¿a usted qué le estoy diciendo yo?
Dígame, le oigo.
Pero que ese teléfono no es de Enrique, de ningún Enrique.
¿Y de...
Es de Luis Aragonés. El entrenador de fútbol.
Venga, Enrique, no me jodas, que te estás quedando conmigo, coño.
Vaya usted a la mierda, señor. Le están diciendo y es usted imbécil.
No me vaciles más, hombre. Si simplemente te
pero
llamaba
usted
para...
Usted es tonto, joder. Usted es tonto, no me vacile. No le estoy diciendo a usted que yo no le conozco.
Vamos a...
Que yo soy Luis Aragonés, coño.
Sí, hombre, y yo soy el obispo de...
¡Que vaya usted a la mierda!
¡Que no, hombre, que no se ponga usted así! ¡Enrique! Vale.
Ese teléfono es de Luis Aragonés en Alcobendas.
¿En Alcobendas?
Sí.
¡Pero si yo estoy llamando a Calatayú!
Claro, porque usted le da el 91 y tiene que poner otro prefijo.
¿Y para Calatayú cuál es?
Yo qué sé, pues entérese usted. Marca el 91 antes y no es así.
Ya, pues yo qué sé, algo está
pues
en el
usted chico. Que sabe, pues sépalo, joder, y entérese y no moleste en una casa que no conoce ni un tractor, ni tiene tractor, ni sabe de tractores, ni nada, porque se dedica al fútbol, cojones.
Lloret Esportiu, amb Moisés García i Dani Torrente.